Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia, la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé.
Bueno, bon dia. Les 12 i un minutet, 27 de maig. I miren, este matí, sobre les 8 del matí, m'he anat al centre de salut, al camí em toca, i davant de mi hi havia una dona major que estava dient que no l'havien cridat per l'analítica. Estava dient-li al que estava darrere del mostrador, estava soles, saturat. Li estaven sonant tots els telèfons. I tots els que anàvem darrere de la dona major tenien pressa, clar, tots en tenien que anar a treballar. I aquesta dona estava en el potet de l'orina a la mà i, clar, dia que no l'havien cridat. I este senyor li estava dient, no se preocupe, mira la llista, en la llista la senyora no està, i li diu, no se preocupe, durant el matí la cridarem. I esta dona, que ha cotitzat tota la seva vida, que és una dona major, que li ha tingut que demanar la cita un fill o una filla en les plataformes perquè aquestes no saben fer-lo i si toques per telèfon no te l'agarra ningú, se n'ha anat en el cap catxo i en l'orina a la mà. Això m'ha donat lloc a escriure-los un article per a fer-los reflexionar.
De matí a la nit.
Miren, vivim en un estat de benestar, en teoria, que garanteix l'accés universal a la sanitat pública. La Seguretat Social està finançada per les contribucions obligatòries de treballadors i d'empreses. I ha estat durant dècades un dels pilars fonamentals del nostre sistema. Però cada vegada més este pilar s'està deteriorant i és evident. Una de les més alarmants és la llista d'espera que tenim per accedir als serveis mèdics essencials. Sí, senyors. És una situació que frega l'absurd, perquè contribuïm religiosament cada mes a la Seguretat Social. Estem amenaçats en sancions si no ho fem. Si cobres un salari, t'ho agarren directament, i si eres una empresa, com no ho pagues, te sancionen, eh? Però quan necessitem una prova mèdica, una visita amb un especialista o una operació, ens topem amb termes que podien arribar a superar l'any d'espera. I jo dic l'any i hi ha gent que en aquest moment dirà i més, sí senyor, i més. Mentrestant, la salut dels pacients se deteriora i va augmentant l'angoixa. I en molts casos acaben optant per la sanitat privada com a única eixida viable, tot i haver pagat ja la sanitat pública. Això és una paradoxa que genera una sensació de desprotecció i impotència brutal. L'obligació de complir amb el sistema no ve acompanyada, com hauria, d'una contraprestació justa i eficient. Ens trobem davant d'un sistema que castiga la precarietat, però no assumeix la seva pròpia responsabilitat quan falla estrepitosament. Un altre punt clau és la cobertura mediàtica, o millor dit, l'absència d'esta. Les llistes d'espera no ocupen portades ni obren informatius, tot i que ens afecta la vida quotidiana a milers i milers de persones. La manca de seguiment periodístic profund i continuada fa que el problema que el problema se, vamos, que se, per a mi no té cap visibilitat. Només apareix en els mitjans de comunicació quan alguna entitat pública publica dades escandaloses o quan alguna víctima ho denuncia públicament. Però són casos puntuals, no una línia informativa constant. I a mi em preocupa aquest silenci mediàtic. Molt. Contribueix a manteniment de l'estatu quo, eh? Sense pressió social i política, difícilment hi haurà canvis estructurals. El periodisme hauria de ser un contrapoder, un instrument al servei de la ciutadania. Però, clar, és més còmode reflectir els discursos oficials que donen veu als qui esperen que els ho donem, la veu. Sin embargo, no la donem a qui amb paciència i desesperada està clamant que li donen una cita que no arriba. Bé, no tot és negatiu. La seguretat social continua sent un sistema de protecció indispensable, sobretot per a les persones més vulnerables, que ho estan, que ho són. Sense ella, moltes famílies no podrien fer front a despeses mèdiques. I el personal sanitari moltes vegades està sobrecarregat. El personal sanitari responsable. Perquè dins d'aquest personal sanitari n'hi ha de tot, eh? Perquè el que té vocació continua treballant i és professional. I sabem que les condicions i el sistema té moltes mancances, però encara se salven vides cada dia, eh? Però això no pot ser una excusa per no exigir millores. No podem acceptar com a normal que la gent es mor esperant una operació. I sí, se mor, eh? I no podem resignar-nos a una sanitat pública que ens demana confiança però no respon amb agilitat i eficàcia. I sobretot no podem permetre que el periodisme obvi aquest tema per manca de recursos, interès o independència editorial. Si volem una societat més justa, més sana i més informada, cal trencar el silenci, cal exigir una sanitat pública que funcione i una seguretat social que compleixca la seva funció. Troben un cadàver a Vila-real mentre es feien pràctiques de rescat. Ha sigut un grup de rescatistes canins que estava enmig d'un exercici d'ensinistrament que s'ha convertit en un cas real. Ha sigut la Policia Nacional qui s'ha fet càrrec de la investigació per la localització d'un cos al voltant de l'Hospital de la Plana, d'ací de Vila-real, de manera fortuita, quan un grup de protecció civil feia pràctiques d'ensinistrament caní. Els gossos, que normalment treballen en la cerca de víctimes en situació de catàstrofe, estaven enmig d'un exercici per aprendre a localitzar persones quan, per la sorpresa dels ensinistradors, han trobat un cadàver en avançat estat de descomposició. Així no ho ha confirmat la Policia Nacional de Castelló, que ha explicat que, tenint en compte l'estat del cos i els fets, i el fet que les prescripcions dels agents encara estan en curs, no es pot confirmar la causa de la mort ni cap tret personal que ajudi a identificar-lo. Una vegada el jutjat ordeni l'alçament del cadàver, seran els resultats de l'autòpsia que hauran de determinar més detalls al voltant del succés. I la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal dedicat a delictes d'estafa i blanqueig de capital després d'una complexa operació de ciberdelinqüència que va començar al juny del 2022. L'actuació es va iniciar arran de la denúncia d'una empresa de la localitat d'Onda que havia estat víctima d'un sofisticat frau informàtic. Els estafadors utilitzaven una modalitat coneguda com business email compromís, que consisteix a interceptar comunicacions electròniques entre dos parts legítimes per a suplantar la identitat d'una d'elles, habitualment a través dels correus electrònics fraudulents, i l'objectiu final és redirigir les transferències econòmiques cap a comptes bancaris baix el control dels delinqüents. Gràcies a la ràpida intervenció de la Guàrdia Civil es va aconseguir frenar l'abans del delicte i recuperar la totalitat dels diners sostrets, que ascendia a més de 30.000 euros. Després d'una laboriosa investigació, els agents van identificar i localitzar els presumptes autors de la província d'Almeria. Finalment, es va procedir a la detenció de dos persones i a la investigació d'una tercera, totes elles relacionades amb els fets. L'operació demostra l'eficàcia de la cooperació entre els cossos de seguretat i les empreses afectades, així com la importància de la prevenció la ciberseguretat en l'àmbit empresarial. I la recent actuació de la Policia Nacional a Vila-real amb la detenció d'un home de 28 anys com a presumpte autor de delictes contra la salut pública i per resistència a l'autoritat torna a posar damunt de la taula un tema delicat, el creixement de les plantacions il·legals de marihuana a zones periurbanes i rústiques i el vincle creixent entre aquest fenomen i altres formes de delinqüència organitzada. Els fets ocorreguts el passat 21 de maig no són anecdòtics. La policia va intervindre una finca ocupada il·legalment on van descobrir dos construccions amb una infraestructura dissenyada específicament per al cultiu intensiu de marihuana. Se van trobar 233 plantes de més d'un metre d'alçada, un pot amb cadells secs i 257 esqueixos preparats per a continuar el cicle de producció. Tot això en un entorn perfectament equipat amb sistemes de ventilació, llum artificial, aire condicionat i filtres i també motobombes. Aquest sistema d'instal·lació no són obra aficionats. Respon a una planificació i una inversió prèviament considerable. Es tracta clarament d'un cultiu industrial i il·legal que opera fora del radar fiscal i sanitari i que sempre té vincles amb xarxes més àmplies i delictives, al tràfic de drogues, blanqueig de capital i altres activitats delictives. El que preocupa especialment és que aquest episodi no és aïllat i els darrers anys, així a la província de Castelló, s'ha registrat un augment de les intervencions policials relacionades amb plantacions de marihuana, moltes d'elles ocultes en naus o finques aparentment abandonades. Aquest creixement s'explica en part per l'alt rendiment econòmic que ofereix el cultiu, per la percepció d'una menor resposta judicial en comparació a altres delictes. L'actuació a Vila-real ha estat eficaç, s'ha desmantellat el cultiu importat i s'ha detingut el presumpte responsable que ha ingressat en presó i s'ha actuat amb contundència davant d'un cas clar de desobediència i resistència a l'autoritat. I ara anem a escoltar aquesta paraula del dia d'avui, que estem a dimarts, 27 de maig.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Cueta. La paraula cueta s'ha format afegint el sufix eta, que normalment aporta un caràcter diminutiu al substantiu cua. Però, contràriament al que es podria desprendre del sentit recte del mot, amb este nom es designa un pardalet amb una cua molt llarga. La cua ha passat a ser l'element identificador per antonomàsia. En la terminologia científica, esta au de l'ordre dels passeriformes rep el nom de motacilla alba, però popularment ha sigut batejada ací i allà amb una gran varietat de noms. A més de cueta, es coneix com a coeta d'all, cuereta, coetina o tetina, noms, tots ells, que deriven del seu característic apèndix caudal. En altres comarques també se li diu senyoreta, dameta o pardaleta, pels seus gràcils saltironets. En altres, pastoreta o enganyapastors, perquè s'aproxima als ramats en busca d'aliment. I encara rep altres noms com piuleta, xeremita, xorovita o tita, pel seu cant peculiar, compost per una successió repetitiva de dos notes agudes, que emet secament. Este pardalet fa uns 18 centímetres de llarg. Té el dors cobert amb un plomatge de color gris cendrós i el ventre amb plomes blanques. El cap és de color negre per dalt i per baix, amb una banda blanca en la part central d'on arranca el bec, subtil i afusat, que fa servir per alimentar-se de xicotets invertebrats. Les potes són llargues i esveltes, i la cua llarga i estreta, que agita d'una banda a l'altra amb un moviment rítmic. En les nostres terres se sol veure en els mesos d'hivern. Precisament per l'associació d'estau amb el fred, en castellà rep el nom de aguzanieves o pajarita de les nieves, evidentment en els llocs on sol nevar. També és coneguda en esta mateixa llengua com a la bandera blanca. En portuguès se li diu igualment la bandeira. Això es deu al seu costum de fer niu a la vora dels rius o en àrees amb abundants aiguamolls. En Itàlia, segurament per la gran sensibilitat artística dels italians, és coneguda com a ballerina bianca. Tots els noms populars són el reflex dels elements que més criden l'atenció de la morfologia d'este pardal o dels seus hàbits. I no sols ens ajuden a comprendre millor el pardalet, sinó també aquells que li han posat el nom. Tota la realitat que ens envolta la veiem de manera singular a través dels nostres ulls. I la llengua és l'expressió d'eixa mirada.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
La provincia de Castellón te reta sobre dos ruedas. Rutas de bicicleta de montaña ideales para ciclistas amateur. Terrenos desafiantes. Caminos únicos entre montañas y valles. Pedalea la provincia de Castellón y siente la emoción. Más información en turismodecastellón.com. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados. Jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Óptica Varilux Especialista.
En Tecidiomas, tus hijos pueden vivir una experiencia única que les cambiará la vida y disfrutar de años académicos o trimestres en Irlanda con inmersión en colegios irlandeses. Entra en tecidiomas.es y no te pierdas esta oportunidad.
¿Tens problemes a la instal·lació elèctrica? ¿Vols protegir el que més estimes amb una bona alarma?
O potser necessites aire fresc a casa o al teu negoci? Andrés Roca és la teua solució de confiança. Expert en instal·lacions elèctriques, sistemes d'alarma, aire condicionat i ventilació, amb professionalitat, rapidesa i un servei de qualitat a mida. Crida ara o demana pressupost sense compromís. Andrés Roca, tecnologia i confort al teu servei. En l'Avinguda Cedre 23 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Miren, i Compromís proposa a les Corts el reconeixement institucional del Rally de Motorells Transbetxí. El Partit Popular i Vox voten en contra de l'esmena que tenia com a objectiu dotar el pressupost de l'esdeveniment cultural i esportiu. Escoltem a la diputada autonòmica Ruiz.
Després de diversos anys presentant esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a demanar el suport econòmic del Consell al Rally Transbetxí del municipi de Betxí, i davant de la negativa per part del Partit Popular i de l'ultradreta de destinar recursos a aquest esdeveniment cultural i esportiu, hem decidit presentar una proposició de llei a la Comissió d'Educació i Cultura sol·licitant a la Generalitat Valenciana el suport i els recursos econòmics que aquest esdeveniment cultural i esportiu tan important per a la Plana Baixa i tan important per a Betxí sigui una realitat.
Carla Nebot, alcaldessa de Betxí, bon dia.
Bon dia, Susana, molt bon dia.
Què té a dir vostè com a alcaldessa de la localitat?
Bé, bueno, primer que tot lamentar, no?, que l'esmena en Corts es va votar en contra tant del PP com de Vox. Crec que no veuen més allà d'una prova esportiva, cultural, un patrimoni que enguany ha fet 35 anys que tenim el Transbetxí, una prova esportiva única al món, i lamentar-hi se vota en contra de l'esmena, i per tant, doncs, bé, ens vam sentar, ens vam reunir, i per això així està PNL, està proposta no llei, per a presentar l'acord, perquè creiem que és necessari que se li doni el valor que mereix el Rally Transbetxí.
Vostè pensava que votarien, o sigui, li albergava l'esperança de que no votaran en contra?
Pues la veritat és que si un és sensato pensa que pot ser que sí que la voten a favor, perquè ara no parlem de colors ni d'identitat, això parlem d'un esport, ja afincat al nostre País Valencià, un esport molt important i que culturalment és algo enriquidor, no per al poble de Betxí, no per a tot el País Valencià. Entonces, sempre a un li espera, no?, i la espineta de dir, bueno, a lo millor sí que pot ser que es disquen l'esmena i que pensen que és algo bo, no?, per a tots. Però bé, la realitat és que una vegada més han votat en contra de tots, no?, llevant de l'esmena, hem presentat una altra esmena també, perquè l'hi han votat també en contra de tot.
Vostè este cap de setmana ha tingut la Festa per la Llengua.
Sí.
Així
hem tingut les trobades, pues la veritat que molt bé, molt, molt contents. Més de 8.000 persones que han passat aquest cap de setmana per Betxí. Vam començar el divendres amb una exposició de Vicent Andrés Esteller i Joan Pla, que és un escriptor d'Artana, però després afincat a Borriana i que va estar molt vinculat a Betxí. I el dissabte, com no, vam tindre l'orquestra, la King Ivan, a la plaça del poble, amb música en valencià, i vam continuar el diumenge, com no, amb les trobades com de humana, no?, amb més de 55 55 col·les i associacions i entitats que van vindre a muntar les seues paradetes. Per tant, un cap de setmana molt bonic i molt content, Susana.
Clar, jo li diria això que, bueno, una notícia bona, una notícia no tan bona, 8.000 persones que van compartir la nostra llengua, que això és importantíssim, és a dir, el que volem és que els nostres arrels nos parguen, no? I la transvegi, evidentment, és molt nostra i tot el món la gaudim d'una manera o d'una altra. Altra cosa que també volia que parlar amb vostè és... aquestes ajudes de rehabilitació de façanes i elements patrimonials, perquè diuen que en breu se trauran les ajudes. No s'han tret encara?
No, estan en exposició ara, bueno, s'han publicat al BOPE, jo crec que en 15 dies, 10-15 dies, i si d'an ja, hem anat fent boca perquè tots els veïns vagin interessants. La veritat és que estem rebent moltes sol·licituds per informar-se de com pot ser, com podem fer, per tindre-ho tot preparat per a quan isquen, i la veritat és que la resposta de moment de la ciutadania és molt bona. Així que jo crec que en 10-15 dies farem una nova campanya i entonces ja sí, els nostres veïns i veïnes del municipi podran vindre i optar a aquestes ajudes.
Canviar portes, finestres, pintar la façana... Ajudes sí. De quina quantitat, alcaldessa?
Pues mira, parlem de 1.000 euros, parlem de 1.000 euros, sabem que a lo mejor hi ha gent que se queda curta, però tot el que ens estan dient els nostres veïns i veïnes és que tota ajuda és bona i que tindre 1.000 euros per poder canviar, reparar alguna finestra, o, per exemple, ahir una veïna me comentava que té un balcó molt deteriorat i que si ella pot entrar a aquestes ajudes li vindrien molt bé perquè no pot permetir-se gastar-se tants diners i en algo de necessitat. Per tant, encara que ens agradaria que la quantia fora més, sí, podem estar contents, no? Això, que podem destinar 1.000 euros.
En este cas,
banda, Susana...
Clar, en este cas ja se entra en esta roda que se van als ajuntaments i a poc a poc igual se poden anar destinant més quantitats. És una manera d'implantar-ho, no?
Així és. Primer que tot hi ha que començar, veure la resposta de la gent, que jo espero que sigui positiva, i continuar treballant i intentarem, doncs, si veiem que això funciona, pues intentar millorar any rere any i que les condicions o les coses que es puguen rehabilitar, inclús que puguen ser més cosetes, no? Que entren més cosetes per a les ajudes. Per tant, que sí, jo espero una bona resposta. Però a banda d'això, també m'agradaria destacar que dins de l'ajuda, totes aquelles persones que tinguin una casa parada en el casc antic i demanen l'ajuda perquè volen posar-la en alquiler, si presenten a l'Ajuntament un contracte d'alquiler a menors de 35 anys amb un alquiler assequible, val, se remunerarà amb 1.000 euros més a aquest propietari perquè invertisca en la vivenda o en el que hi considere. I a banda, pues això, sap la certesa de que tindrà per almenys un any alquilar la vivenda a una persona jove del nostre municipi, perquè és molt difícil trobar avui en dia vivendes d'alquiler a Betxí, de fet no hi ha. I és una manera també d'impulsar aquestes cases que estan parades, que a veure si així algun veí s'anima, no? I la queda algun dels nostres joves del municipi, i per colmo, a part de la subvenció de 1.000 euros, rebrà 1.000 euros més per alquilar-la.
També Betxí, avui ens envien nota de premsa, que obre el termini per al programa d'ocupació agrària, que contratarà 23 persones i serà este estiu, no?
Sí, així és, els mesos de juliol, agost i setembre. La veritat que estem molt contents, no?, que hagin pogut rebre aquesta subvenció, parlem més de 60.000 euros, en els quals podrem contactar a 23 veïns i veïnes del nostre poble que estiguen en atur, i la veritat és que és una notícia molt bona per a tot el poble de Betxí. Així que estem ja en marxa, en breu ja també se faran les baremacions, se triarà els veïns que entraran, conjuntament amb el CEPE, perquè tot això ve des del CEPE, i bueno, com tots els anys esperem que siga un èxit i que això, que a moltes famílies els va molt bé, no? Que molta gent que pararà del camp de les almacens de cítricoles, pues que estos mesos pues puga traure's també un jornalet fins que hi torna a començar la campanya.
Estarà gestionat per un tribunal conformat per personal tècnic de l'Ajuntament, representants sindicals, segons la baremació oficial del CEPE, és a dir, les persones que entraran se farà el procés de selecció. I vostè, alcaldessa, deia que en aquesta època hi haurà actuacions de neteja de camins i desbrossaments de barrancs i rius, eh?
Sí, Aixiera, a més, creiem que és molt necessari, ho fem tots els anys, i gràcies a aquesta ajuda, la veritat és que és un reforç molt gran que ajuden a la brigada a netejar els camins, els barrancs. A més, enguany, que ens ha plegut tant aquesta primavera, ha fet que tinguem desbocades aquestes brosses, no?, que creixen en tanta aigua, que és bo, per una part és molt bo, no?, aquesta aigua que hem rebut aquests últims mesos, però per una altra banda, clar, això significa que tenim que actuar encara més, no?, en tots els camins, en totes les voreres dels camins, els barrancs, molt important tindre els nets, perquè així quan vinga el setembre-octubre, que sol ploure altra vegada, tindreu tot despejat, tindreu tot acondicionat, no?, per si ens veuen aquestes pluges que últimament venen de forma torrencial.
Com va pequelar?
Pues ahí estem, Susana, que te tinc que contar. No te puc contar més novetats perquè no hi han. Estem esperant, sí que és veritat que estem esperant sentència, no sabem quan arribarà. Jo crec que en uns mesos la tindrem i tranquil·la que només la tinguem. Jo t'informaré de si la sentència és favorable o desfavorable. Uh-huh. Això sí, esperem que siga favorable per a nosaltres i si no és així, continuarem amb la lluita. Uh-huh. Anirem on faci falta anar per a aconseguir un pequelar, no?, per als nostres xiquets i xiquetes de Betxí.
Pues, alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres, Susana, per sempre obrir-nos aquesta finestreta.
Ya si volvieran esa noche dentro de ti, qué rico fue cuando te metí, tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos en la disco nos vimos. ¿Qué pasaría si estuviéramos?
Miren, avui a la 1:30 hi haurà un ple extraordinari, ja saben, per aprovar els pressupostos de Vila-real. En este cas, com bé els vaig dir ahir, previsiblement el Partit Popular i Vox votaran en contra. No sabem el que el farà el no escrit, el Partit Popular i Compromís a favor. El Partit Popular i Vox en contra, el no escrit encara és un secret. Però miren, jo volia parlar-los perquè quan vinga el ple ja veurem què és el que passa, però volia parlar-los de lo que és el repte de gestionar els serveis públics així a Vila-real, perquè s'ha desestimat el procediment de licitació per al manteniment, conservació i reparació de les fonts ornamentals de Vila-real. Perquè, clar, l'Ajuntament ha tingut que frenar la contractació d'un servei que afecta directament la salubritat i la imatge, el manteniment i el benestar dels serveis urbans, i es tracta de 17 fonts repartides per la ciutat, que actualment no compten amb un contracte vigent que ens garantisca aquest bon funcionament. Els motius oficials per desistir del procediment són diversos, però vull destacar-ne dos, i és l'augment del salari mínim interprofessional que ha encarit el cost previst del contracte en més de 60.000 euros, i la detecció de mancances en la definició de les condicions de subrogació de personal, un aspecte clau segons el conveni col·lectiu. Aquestes dues qüestions són sèries i importants, perquè adaptar el pressupost a la realitat salarial és una obligació legal i moral, i garantir la subrogació del personal, és a dir, que els treballadors que ja estaven en els serveis puguin continuar fer-ho amb la nova empresa adjudicatària, és essencial per a protegir els seus drets laborals. Ara bé, més enllà de les justificacions, el que preocupa és la repetició d'aquest tipus de situació. La vicealcaldessa Vila-real ha reconegut que la manca de personal en alguns departaments municipals provoca retards de mesos en els procediments de contractació. I això no és nou, és alarmant. Quan un ajuntament no té prou capacitat tècnica o humana per a gestionar serveis bàsics, el risc no és només el que les fonts deixin de funcionar, sinó que es consolide un model de gestió precària i improvisada. Entre els pros d'aquestes decisions cal reconèixer l'honestetat de desistir a temps per a corregir errors i garantir-se el nou contracte. Ara previst per un valor de 365.000 euros durant dos anys, perquè s'ajusta a la normativa i respecti els drets laborals. És millor aturar-se i fer-ho bé que tirar pel dret amb condicions incomplertes. Però els contractes són igualment evidents, les contres. Una ciutat que no pot garantir el manteniment dels seus espais públics transmet una sensació, i encara pitjor, una administració que no pot gestionar contractes essencials sense incórrer en errors o retards. Això genera desconfiança en la ciutadania, entre les mateixes empreses també que ens presten el servei. Aquest cas hauria de servir per a fer una reflexió seriosa sobre la capacitat de gestió dels nostres, en aquest cas, ajuntament, però ojo, hi ha molts ajuntaments en aquesta situació, però en aquest cas del nostre, del de Vila-real. No tot és qüestió de diners. També és d'organització, de planificació i de voluntat política. Si volem una Vila-real digna, cuidada i ben gestionada, cal reforçar els equips tècnics municipals, agilitar els processos i posar la gestió pública al centre de debat. Les fonts de la ciutat poden semblar un detall estètic, però no podem seguir d'aquesta qualitat. No podem tindre mancança de qualitat. Però clar, quan deixem de rajar, ens recorden que darrere de cada servei públic hi ha una estructura que ha de funcionar. I si aquesta estructura fa aigües tard o pronte, mos donem compte tots. Miren, nota de premsa, Vila-real implementarà un sistema per afavorir la tasca dels serveis d'emergència en festes. Diu que els departaments de policia local, serveis públics, disciplina i festes s'han reunit esta setmana per a valorar el desenvolupament de les festes patronals en honor a Sant Pasqual i poder establir accions de millora en festejos futurs. Una de les mesures que s'implementarà serà la divisió dels carrers de la vila en nord-sud i est-oest per autoritzar la celebració de discomòbils i d'orquestes. Així, els dies parells tindrà el vistiplau les previstes al nord-sud i els dies impars la del est-oest, amb l'objectiu de disposar d'un plànol d'evacuacions que afavorisca la tasca i la logística del servei d'emergències. Clar, a tot això, preguntes que arriben a l'emissora, com per exemple, si això se fa en la vila, per exemple, en la Xulla, que està tot el poble, hi haurà un pla d'evacuació d'emergències? I clar, a tot això, del sindicat de policies, nosaltres llegim ahir que publiquen en les seues xarxes, i vaig a llegir-lo en castellà tal qual, per a jo no afegir ni llevar res. Hoy hemos celebrado, o sea, que ahir van celebrar una nova assemblea de policia para toda la plantilla de policia local, a fin de tratar la situación actual y la insostenibilidad de lo que está ocurriendo, dado el esfuerzo y la voluntariedad de la plantilla al completo está siendo maltratada. Aquí se ha decidido por una gran mayoría dejar de prestar todo aquel servicio fuera de la jornada laboral que genere un pago extraordinario al cual no estamos dispuestos a esperar que se abone 9 meses tarde. No estamos pidiendo nada descabellado ni un aumento de la retribución. Se pide compromiso y gestión eficiente por parte del Ayuntamiento de Vila-real para sus trabajadores y el trabajo que estos desempeñan para la ciudad. No nos valen las promesas vacías que llevamos escuchando años. Queremos hechos, queremos dejar de vernos maltratados y queremos volver a sentir un respaldo necesario y un reconocimiento digno. Això ho publicava ahir el sindicat de policia local de Vila-real. Han decidit per una gran majoria deixar de prestar tot aquell servei fora de la jornada laboral. I clar, si ahir se reuneix el Departament de Policia Local per a tal de valorar este servei d'emergències, a mi me fa pensar que avui, quan s'aprova el pressupost, si la policia local, per exemple, no té pagat quan se publica el pressupost, dic jo, puc arribar a impugnar i ser pressupost, con lo qual s'aprovarà encara més tard. No sé, jo estic expectant de lo que passarà avui a la 1:30, presumiblement va a aprovar-se, lo que no sé jo si en el període d'exposició s'arribarà a impugnar. Anem a rebre el convidat que tenim ací i a l'espera de la 1:30 connectar en ixe ple.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Si eres de los millones de personas que practica deporte y les gusta contabilizar sus kilómetros recorridos, esto te interesa. Soy Abraham Guirao, presidente de Conquistando Escalones. Desde mi silla de ruedas hago kilómetros buscando una cura para millones de personas. Tú que sales a correr, a caminar, a pedalear, dame tus kilómetros y ayúdame a encontrar una cura. Te presento kilometrosporlacura.com.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
La Cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Todo el mundo le mola. Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Quin record, comencem a sentir esta cançó i com que la vida té més color, no?
Més color. Inclús esta catalogà, diuen, la dècada dels 80, que és el tema que parlarem avui, en la que més llibertat tal vegada ha tingut la ciutadania d'aquest país, cosa que ara, si mirem ara, no tenim ni la mateixa llibertat que se va respirar en aquella dècada. És començant per el mòbil, que és la
ferramenta més gastada.
Més gastada, que casi que te lleva a tota la intimitat tota. Com a persona i com a individu. Mm-hmm. O sigui, te tenen controlada hasta on estàs i estàs al vàter i tot. Vull dir, jo, que el mòbil avui en dia, cosa que en aquella dècada, jo més de un calla per no hablar, no? Vull dir, jo, que se feien coses que la gent no sabia i disfrutaven d'això, d'aquesta llibertat i sobretot d'aquesta intimitat que la gent no s'ha valorat.
Clar, més que de la llibertat, jo crec que d'aquesta intimitat que mos feia lliures, el fet de que no tinguérem que donar explicacions de res. Saps que ara te pares davant d'un escaparate? I automàticament, només per parar-te davant d'aquest escaparate, has començat a recibir imatges de lo que tu desitges.
Sí, sí, no. Això la gent a vegades tinguera que plantejar-se-ho, no? Per això que anem a parlar d'esta dècada, que jo crec que és una dècada que l'ha disfrutat, jo me considero persona d'aquest núcleo de persones, quasi que la tirem de menys, no?, en moltes coses, no? Però bueno, pa ficamos en situació, Susana, l'inici d'esta dècada està marcat per un augment de les tensions de guerra freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica. L'amenaça nuclear, que això me resulta que està en boga altre camí, no?
Però... Bueno, almenys recordem que no és la primera volta que se parla d'aquesta amenaça nuclear, no. I entonces es parlava, no?
En aquella dècada es fa més latent que mai, per la qual cosa, a mitjans de dècada, es produeix un acostament entre els dos blocs, que es veu afavorit principalment per les polítiques conegudes a Occident com Glasnost o Perestroika, en el mandatari soviètic Mikhail Gorbachev. També esta dècada s'estendia el SIDA, es fa pública per primera vegada al juny de l'any 81 i s'acabarà de presentar davant del món com una epidèmia d'enormes proporcions. Nosaltres acabem de passar una epidèmia i esta, que així mai me canse jo de recordar jo a les meves filles d'això. Pónselo. Uh-huh. Perquè la gent se creu que el SIDA, per això és dels anys 80, i no saben que les estadístiques diuen que cada vegada va en augment. O sigui, la promiscuïtat en la joventut, jo no sé què passa, quan més abusos se creuen que són, és quan menys... Vais en la guàrdia, no?
I sobretot esta generació que ve, bueno, que en este moment tenen entre 15 i 18 anys, com no han sentit parlar d'aquest problema, d'aquesta perillositat que se corria, i jo crec que ho han deixat un poc. Se tindria que tornar a reprendre,
Perquè és una qüestió de salut pública. També Txernòbil, localitat ucraniesa al nord de Kiev, es convertia en el símbol de la incapacitat de l'home per controlar el monstre que ell havia creat, el risc continu e inipalable de la tècnica nuclear. La catàstrofe nuclear contamina tota una regió i provoca una pluja de radioactiva a àmplies zones d'Europa. També en aquesta dècada, a Mèxic va viure el pitjor terratrèmol de la seva història, el terratrèmol de Mèxic de l'any 1985, amb una magnitud de 8,1 graus de l'escala Richter, que va deixar a unes 10.000 víctimes. També ixe 85 es va produir la tragèdia d'Armer a Colòmbia després de l'erupció del volcà El Nevado de Ruiz, deixant un saldo de més de 30.000 morts. I acabant la dècada, en l'any 89, la Unió Soviètica i el bloc soviètic en general es troben més debilitats que mai. Al novembre, el mur de Berlín, que encarnava la divisió d'aquesta ciutat des de la fi de la Segona Guerra Mundial, va ser enderrocat per els mateixos berlinesos, donant així el cop de gràcia a l'era soviètica i convertint-se en el símbol de la revolució de l'any 1989 als països de l'Europa de l'Est. També en esta dècada els videojocs es fan cada vegada més populars i comença a estendre's com una nova cultura. Ja en esta xicota de repàs per al nostre país, podríem simplificar esta dècada dels 80 dient que Espanya va començar en realitat amb l'intent de cop d'estat del 23F de l'any 81 i va acabar a l'any 92 amb els Jocs Olímpics de Barcelona i l'Expo de Sevilla. Uh-huh. 30 anys després, els que la van viure la consideren la dècada prodigiosa. Es feien programes de televisió, únics programes iconos com l'Edat d'Oro o la bola de cristal, que és la que acabem d'escoltar per a l'inici del nostre programa, Viaje con nosotros de Gurruchaga, o més algun record de cristal alguns moments que no oblidarem en la vida, com una lagarta menjant-se una rata en la sèrie V. Tu la veies, la sèrie V, Susana?
I tant que sí, els dissabtes per la vesprà, eh?
Sí, sí, jo crec que estava tota Espanya ahí pendent. També un pit que se li va escapar en un programa de cap d'any a una cantant italiana de tercera anomenada Sabrina. També va ser la locura d'aquell any, saps?
Sí, sí.
Bueno, els 0 points que li van cantar a, li van donar a Remedios Amaya al Festival d'Eurovisió, que va ser la primera pobreta, que cosa que ara és normal. Però entonces, pobreta, va agarrar una depressió quan Isadona canta de meravella, eh? Pels amants del flamenc i tot això. O les empanades d'Encarna, que van llançar a l'estrellada un duo còmic que també van arribar per a quedar-se, com era Martes i 13.
Ja,
Els espanyols van viure una experiència de vida política i social de gran intensitat provocada per la transició. Fins avui no té comparació amb cap altre període de la història recent d'Espanya. Els 80 reflectia la vitalitat i el punt de locura que caracteritzava els nous creadors espanyols, amb una punta de llança representada per la movida de Madrid, on cantants com Alaska, Nacha Pop, Radio Futura o Tino Casal i els dissenys més moderns i imaginatius d'una Barcelona cosmopolita. Els 80 van portar als espanyols els primers videojocs, els anuncis que van obrir l'època del consumisme desenfrenat, i, és clar, la revolució sexual, els llibres superventes de l'època, les ombreres, tu dices emprendes de les dones, o els enormes telèfons portàtils. I un canvi social que passava per normalitzar el divorci, el menjar ràpid i l'abandono de cada vegada més de la gent d'anar a la missa, a la iglesia. Els 80 també van ser l'època del descobriment del sexe. De la repressió franquista es va passar a la llibertat sexual, al destape massiu, o sigui, a les pel·lícules d'Alfredo Landa i tot d'Alfredo Landa, no? De Fernando Esteso i Pajares, eh? Les platges nudistes, les revistes amb nuts i striptease, però també es van implantar els jocs d'assar i els casinos, els apartaments a la costa i algun entreteniment de sempre, com va començar a cobrar una nova importància com va ser el futbol, l'aparició de Canal Plus i tot això. La premsa que llegim ara, que lluita per sobreviure a la nova era digital, va néixer o va créixer en aquells anys, com diaris com El País, El Mundo o El Periódico, són productes dels anys 80, que van anar acompanyats per revistes d'informació general com Interviu o El Jueves, que seguissin als quios, i per moltes altres que ja van passar a millor vida, com El Papus, crec que ja no sé si se falla.
Jo no tinc constància, algo que sí que segurament ha desaparegut, eh? Si
sí.
Algú mos té que rectificar, jo faça.
I com no, Susana, l'any 1986 Espanya i Portugal se convertien els membres de plen dret a la Unió Europea. Bueno, entonces Comunitat Europea, no? Era, no? Ja eren europeus de primera. En l'àmbit local, Susana, la dècada dels 80 eren 34.738 habitants a la localitat de Vila-real. Però per aquelles fetges es diuen les estadístiques que el 40% dels habitants de Vila-real havien nascut fora del municipi.
Claro.
La procedència d'estos emigrants, la majoria pertenecien a localitats situades entre les serres de Cazorla i Segura, pobles que pertenecien a les comunitats autònomes d'Andalusia i Castilla-La Mancha. A més dels emigrants de proximitat que procedien del Maestrat, de la Plana Alta o del mateix Baix Aragó. La majoria d'estos emigrants anaven incorporant-se a les extenses plantilles d'una emergent indústria taulellera. Com a curiositat, Susana, te diré que havia una població de València anomenada d'Aielo del Malferit, del qual van venir molts a este poble juntament a la fàbrica de paper que se va instal·lar a Vila-real. Com a curiositat, per aquells anys, menys existien el 0,85% dels emigrants eren estrangers, dels quals la gran majoria eren fills d'emigrants espanyols que se'n van anar quan a la Guerra Civil. Un 0,85, quan avui dia estem bordejant quasi el 20, ja, eh? Mira si en 40 anys si mos ha canviat el cuento, eh? En l'any 1981, en les festes de maig, naixia també la publicació Cadafal.
Sí.
Baix la coordinació de Jacinto Heredia, una de les revistes culturals més didàctiques que s'hagin pogut fer a Vila-real. També en l'any 1982 se va incrementar la dotació escolar amb el col·legi Pasqual Nàcher a l'any 1982. En l'any 1983 s'instal·la el mercat de les frutes i verdures als voltants de la plaça de Llauraor. Este mercat va estar hasta l'any 2005, després per qüestió del futbol i tal, mai venia bé que feren el mercat allí, no? També en aquell any s'obria l'avinguda a Alemanya, al passeig este del mig i tot això. T'estàs visualitzant-lo, no? Tot això.
Sí, perquè jo recorde allò ser un descampar de terra, eh?
Pues sí. I en l'any 1986 va ocorrer una cosa que molta gent de Villarreal de Pro va sentir molt gran, com va ser la segregació de les alqueries del Niño Perdido a Villarreal. I és que les alqueries se van segregar de Villarreal després d'un llarg litigi, a l'any 1985. De manera que el nostre municipi va perdre al voltant del 30% del seu territori. Però no menys va perdre això, Susana. Un matí del mateix any de la segregació també va perdre dues oleaeriae, collons, ho direm. Bueno, al final són dos pedres per fer oli.
Clar.
Ha volgut ser tan fit i el lonro en latín que la caga. Que estaven trobades en Villarreal, se trobaven enterrades, en el terme de Villarreal se trobaven enterrades quatre cilindres calissos, tinguts per Molae Olearíae, o contrapesos romans, de premsa pertanyent a un Trull o al Massara. I és que en l'any 1969 van ser fotografiats els dos que van aparèixer quan s'estava transformant una finca en tarongers a l'any 1967, en un camp que hasta entonces havia contingut oliveres.
Sí.
El propietari ja li molestava, que no vaig a dir-te que no. De manera que va parlar amb persones que estudiaven estos restos arqueològics i els van dir que es regalava al Museu de Burriana en tal de llevar-se'ls de damunt. Això, que ho diga. Però com que estos experts eren amics de José María Doñate i les Molae estaven al costat del camí La Ratja, encara que dins del terme municipal de Villarreal, els van comentar i ràpidament van ser traslladats al paratge del terme de la Mare de Déu de Gràcia per a la decoració i la conservació de la zona. Però resulta que en el mateix any 1985, 16 anys després, es va produir la segregació de les alqueries i la Villae de Torrassa, on van ser trobades a la partida del Pla Redó, va quedar majoritàriament continguda al nou terme de les alqueries.
Claro, i les alqueries van dir...
Pues un dia després de la segregació, a la matinà i sense avís previ, van ser sustraïdes i exposades on avui es troben, a la plaça de la Torrassa de les Alqueries i allà es que seguissin. Tota esta anècdota apareix en el llibre de Norberto Mesado Oliver titulat Observacions sobre la Torrassa i la Bassa Seca entre Betxí i Villarreal. I això, i seguim a l'any 87, obrim les portes al Centre de Salut La Bovila. En el món musical, el abanico d'ofertes eren més àmplies que en la dècada anterior. Sí, perquè ja... En el llibre el qual recomane, d'un escritor d'ací de Villarreal, que quasi que podria ser biogràfic, de Julio García Robles, titulat Un tren con destino al infierno, m'ho relata per quasi tot d'esta dècada. Locals dedicats a la joventut i a la música de tota classe d'estils anaven obrint les portes. De fet, en aquella dècada obrien les portes el Paf Eloi, al carrer Pere III.
Sí.
Un altre local era el Esopo, o el La Capo. Com el carrer La Cova es trobava el Paf Estrès del meu germà Enrique, que el va obrir en aquella època. Va ser dels pioneros. I al carrer Ausías Mas, enfront de l'Institut Francesc Tàrrega, se van instal·lar varios pubs de grans dimensions en el que destacava el primer Paf Boys, Pistacho, que estava al costat, i una miqueta més apartat, el Paf Merlin, creant una gran zona lúdica. La gran quantitat de gent que plenaven estos locals els caps de setmana van fer que les incalculables denúncies dels veïns per el ruïdo generat o els continus enfrontaments amb la policia van fer que a poc a poc desaparegueren. Jo me recordo que allò era una marabunda de gent, jo no sé, tu encara...
És que, és que venia gent de tota la comunitat valenciana, tinc que dir-lo així, no, eh?
Sí, sí, no, era... És que lo que és, mira aquí, aquesta cera és ampla, de lo que és la fachada de l'institut hasta els edificis de davant, pues estava doble de gent allò, eh? Era una... Me recorda una miqueta a Benicàssim en estiu, les tasques este, pues igual. Pues un altre va ser Matraca Discac, i al final d'esta dècada. Discoteques com a Flamingos, Eros, La Tula, Kyoto o Playback completaven els locals d'oci de la joventut d'esta dècada. Jo he anat a quasi totes, jo no me tenia que contar moltes, eh? En el món musical del rock, en l'any 1983, es començaven a caminar la banda de los Dalton, als sí. quals escoltarem una miqueta en la cançó Tocan a Muerto, que vaya cançó el títol, però bueno, més alegre.
Quin record, sí.
Quin record. I també, parlant de records, recordo una entrevista en tu, en el que entonces era concejal de Podemos, el Chalmeta.
Sí,
no?
Sí.
I que va dir que el concert de Dalton, que casualment en aquestes festes passades feien 40 anys de la seva fundació, que ha sigut el millor concert que s'ha sentit en esta plaça. I mira que n'han passat uns quants, eh? O sigui que... enhorabona, 40 anys estar en el candelabro, com diria aquella. No pot estar qualsevol, Pues això, Fran Mendoza i Ramon Muñoz, també als mitjans dels 80, apareixia la banda, estos com a membres dels Dalton. I després també, com te deia, en els anys 80 també apareixia la banda El Cuarto Jinete, amb Iván Ortiz, Alfonso Arrufat i Jorge Monsonís, Rubén Cerizuelo i Diego Barrachina. El punk gótico també i siniestro també estaria a Vila-real de la mà de Missa Negra, integrat per Àngel, el de la tenda de roba de Passarel·la, que també tenia que fer propaganda.
Clar que sí, clar que sí.
A José Luis e Iván, més endavant, apareixerien també Taxidèrmia Mental. Altres bandes van ser Soporte Vital i Candidatos, que, pese a que van estar en la dècada anterior, en esta també seguien estant en apogeo. Además de Histrión. Però si va ser una banda que va triomfar a tota Espanya, i va ser Cuentos Chinos. A mitjans dels 80, sorgís a Vila-real un dels grups més destacats del pop castellonet, format per Enrique Renau, que era el que feia la veu i la guitarra, Alejandro Carta, que feia els teclats i la caixa de ritmes, i Juan Enrique Torner, que era el baix i el que feia els coros. Es caracteritzaven per el seu pop fresc i enganxós, carregat amb certins humorístics. Després d'oferir diversos directes per a Castelló, decidissin presentar-se al primer concurs pop-rock organitzat per la Diputació Provincial de Castelló, alcançant el primer premi i gravant dos temes al disc recopilatori del certamen, Aquell estiu a Benicàssim i Només és. Entusiasmats per este èxit, graven una maqueta que els obriria les portes del desaparegut sello discogràfic PM Records. En l'any 1987 editen el seu primer disc, Bajo un pino, en el que incluïen la que es convertiria en la seva cançó estrella, Cuatro Mexicanos, amb la qual arribarien al número 1 a la llista dels 40 principals. Països d'Amèrica Latina com a Mèxic, en programes radiofònics com el Turno Matutino de José Lino de Guadalajara o en el Perú, on l'emissora Ràdio Panamericana de Lima la van tenir en la seva programació i en el seu rànquing setmanal.
Escoltem-lo.
Corriendo, ella resbaló y en su piernecita se rompió. Y los cuatro mexicanos la llevaron a la fe. Y los cuatro mexicanos, y los cuatro mexicanos la llevaron a la fe.
Y ahora sí, Susana, bueno, después de cantamos así la cançoneta.
Estàvem cantant les tres, eh?
Claro, sí, n'hi ha que dir la veritat. I pues anem a lo que mos reunís així, que és parlar de les cançons que més se sentien al món, parlar en Espanya, de l'espanyol i que se sentien al món. I començarem en l'any 80 en la cançó Perdóname de Camilo VI.
Vale, pues venga.
Si tú no vas de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname.
Quanta gent ha cantat aquesta cançó, eh?
Pues sí, pues esta cançó que sempre estremeix escoltar-la, i de la qual la majoria dels nostres oients segurament la recordessin per aquella interpretació en què Camilo va trencar a plorar davant de la seva mare, pues esta cançó va ser un dels grans èxits de l'Alcoyà, que es va publicar a l'any 1980, dins de l'LP Amaneciendo. Per cert, Susana, la cançó, segons deia Lourdes Ornelles, mare del seu fill, és una cançó que gira al voltant d'un avortament. I així es va revelar en el programa de televisió Hormigues Blanques, el sí. qual va ser dedicat al cantant, en ocasió el primer aniversari de la seva mort. Per què assegura això Lourdes Orneans en aquest programa de televisió? Pues perquè ella va ser la protagonista. Ella va abortar el primer fill que havien concebut en Camilo, després d'una decisió presa per els dos. Ella comentava, jo acabava de complir 20 anys, no era el moment ni el lloc. Ho explicava en el documental de Telecinco. Aleshores, compon la cançó i decidís telefonear a Lourdes. Ella deia, me llama i me lee la primera parte de la letra. Això diu la primera estrofa. Perdóname si pido más de lo que puedo dar. Si grito cuando yo debo callar. Si huyo cuando tú me necesitas más. Això de l'avortament ja ho havia confessat altres vegades i fins i tot va precisar que estava de 3 mesos quan ho va fer, però mai s'havia explicat que aquest avortament va inspirar la cançó de Perdóname.
Fíjate, jo no tenia ni idea. És a dir, és la primera vegada que ho sent.
Pues mira, això va, ella ho va donar en exclusiva a un programa. Segurament cobraria.
Bueno. No, això per descomptat.
I ara passem a l'any 81, que quasi que te diria una de les meves cançons favorites, que és La gata bajo la lluvia,
ala,
de Rocío Dúrcal.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia.
no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido.
Quina canció més preciosa.
Anem a dir los dos lo mateix, Pues després del seu llançament, la cançó es va convertir en un èxit comercial al món hispanoparlant, aconseguint establir-se com un èxit comercial tant a Hispanoamèrica com a Espanya. A Mèxic, el senzill va arribar a vendre 1 milió de còpies, convertint-se en un dels senzills més venuts al país azteca. La seva lletra descriu la ruptura d'una relació i l'estat d'ànim en la que la persona dolguda queda, encara que el compositor de la cançó, Pérez Botija, va comentar que ell mai va arribar a travessar una situació similar mentre la componia. Botija va comentar que la va compondre després de passejar en una nit freda per el jardí de sa casa al costat de Rocío Dúrcal. I aquí els dos van acordar la realització del seu àlbum Confidències a l'any 81. A pocs dies del seu llançament, el senzill va pujar de posicions a les llistes de música. També la cançó va ser part de la banda sonora de la pel·lícula La Blanca Paloma, protagonitzada per Antonio Banderas i dirigida per Juan Miñón.
Pues ojo, per fer esta lletra, ho ha tingut que viure de molt prop,
Pues ahí se la da como que...
Que nada, ¿no?
Que inspirado bien, bien. Divino.
Vale, vale.
Pues ara la cançó de l'any que va triomfar a l'any 82 va ser I com és el, de José Luis Perales, que la escoltarem ara junta Marc Anthony, que Marc Anthony farà apenes deu anys, la va, diguem, quan se va separar de la Jenny, la Jennifer López, no? La va cantar i se cançó. Entonces, a mi la de José Luis Perales m'agrada molt, però és reconèixer que la de Marc Anthony té ese toque actual. I sabeu que l'altre home, per molt que vulga, no pot arribar a esos registros que este home pot arribar a aconseguir. I si Txelo me la troba, l'escoltarem.
De su manera cambió...
És preciosa.
Cambió mi vida.
Ahí explica ella en este moment quan sent la cançó per primera volta.
Tiene todo que ver con quien soy como hombre, como artista, intérprete. Y lo surreal es que el maestro José Luis Perales está presente.
És que estava en el concert d'ell.
Sí, jo crec que no
sé. I ell explica, sí, sí, i demana que puja.
Sí, no sé si era en Viña del Mar, en este, mira que sí, va ser en Viña del Mar, que és, per qui la gent no sàpiga, Viña del Mar es fa en Xile i és lo més paregut al Festival d'Eurovisió que se pot fer a Amèrica.
El único. Mirándote a los ojos, que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya, mujer. No tengas miedo, quizá para mañana será tarde, quizá para mañana será tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame. ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿De dónde es? ¿A qué dedicas?
dedica el tiempo libre. Pregúntame por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo.
Bé, és preciós, és dir, se notava que Perales estava,
li costava,
estava d'espectador i no tenia la veu calenta, no? Però Marc en tot el moment estava recolzant-lo, perquè no tots els artistes d'esta categoria volen pujar a un escenari sense prèviament haver calentat la veu,
no, no. I a part que Marc Anthony, qui no haia tingut ocasió d'escoltar esta canció a través de la veu d'este home, jo la recomano, Si ho té ficat la pell de gallina en la seua època, en l'any 81... La cançó de Marc Anthony a mi, des de llavors, se m'erissa la pell,
És que la sent.
Sí.
Perquè tot és sentir el que estàs fent en cada moment.
Pues ara te contaré la història d'esta cançó.
Vale.
Que ah, sí. Esta...
I què m'agrada un xisme.
Sí.
Què m'agrada un xisme.
Pues José Luis Perales ha confessat més d'una vegada el motiu per el qual va compondre i com és el tema inclús en el seu àlbum Entre el agua y el fuego. El dia era una cançó d'encàrrec que va ser escrita per a Julio Iglesias, però al final no se la van donar perquè la discogràfica de Perales va creure que havia que cantar-la ell, perquè tenien el pressentiment que seria una gran cançó i que aconseguiria un gran èxit, com així va ser. També explicava Perales, com a anècdota i curiositat, que quan se la van encarregar per compondre-la, Julio Iglesias s'acabava de separar d'Isabel Preisler. I ella s'havia tornat a casar amb Carlos Falcó, amb qui va tindre a Tamara Falcó. Encara que no tenia res a veure amb la realitat, jo vaig pensar que Julio la podia interpretar perquè ell sempre donava un toc de credibilitat a lo que cantava. Però la meva companyia em va prohibir donar-li-la. La veritat és que jo no la volia cantar, perquè no tenia res a veure amb mi. Però ho vaig fer, i des d'entonces el tema es va convertir en una espècie de creu per a mi, va confessar. És començant, que no té veu per a cantar-la, i després tu imagines si cantes
la cançó...
La
gent començava a dubtar de la seva relació personal. Però sí que és veritat que Marc Anthony diu que ell l'escolta de ben jove, que això a ell li cala, i ell la canta quan ell sí que patís i sa separació,
sí,
no?
Sí.
Marc Anthony.
La Jennifer és mucha Jennifer.
Fíjat, jo en un moment ells estan protagonitzant un tipus La Voz crec que va ser als Estats Units, i estan els dos i ella li diu, he llorado i se me ha corrido el rímel i tal, i ell li diu, ¿y qué más da? Es decir, si lo bonito es mostrarte como eres.
Claro.
Yo sentirlo parra, dic, este home está enamoradíssim.
Estava enamoradíssim, sí.
Hasta les tranques d'ella.
Sí, sí. I ja pues, passem a un toque més modern, ja, que és la cançó de l'any 83, que és Maquillaje de Mecano.
Mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que hoy no me he puesto el maquillaje.
Hey, hey, hey.
Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que hoy no me he peinado la moda.
Pues...
I ara és quan s'enfaden perquè està llum la cançó.
Sol passar, això.
Perquè estan cantant-la, és quan s'han agarrat ja. Toma ja, maquilla-te.
Diguem que tot el món sap l'estribillo. Os ha recordat d'ell, no? I és que es va convertir en la cançó de l'estiu de l'any 82. Maquillatge va ser un èxit del mateix moment en què es va començar a promocionar a la ràdio, i és una d'aquelles cançons que serien ineludibles dins dels concerts de Mecano que emitien en directe. Escrita per Nacho Cano, el mateix que va escriure el nostre centenari. És una cançó feta a dos ritmes, el qual es fa fallida a canvi junt abans de començar l'estribillo, i per el moment és que Nacho va compondre aquest tema, va marcar una pauta dins del que fins a aquell moment es veia fent musicalment dins d'Espanya. El tema té una melodia sumament enganyosa. La lletra parla d'aquest costum d'algunes dones de no deixar-se veure per qualsevol si abans no estan perfectament maquillades, amb una preocupació raja en allò obsessiu. Esta cançó, quan el grup la interpretava en directe, prenia un swing molt més rocker i és un d'aquells temes que mai sonava igual quan la interpretava any rere any, a causa dels canvis que li anava fent sobre la marxa. I ara anem al 84, una altra cançó que se diu Amante Bandido, de Miguel Bosé.
Oh, esta va a ser ya...
Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío. Que me quemará, yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos.
Y en el momento del estribillo la gente se decoyuntaba las caderas porque volía a bailar con Miguel Bosé. Que feia esos moviments ràpid que el tio feia després d'haver estat entrenant 70 hores i tu entraves a la discoteca i volies començar aquest moviment perquè quan la sentíem totes saltàvem a la pista.
Ahí se disparaven les urgències a l'Hospital de la Plana.
Menys mal que eren molt jovenetes, molt flexibles. No?
Pues es tracta del segon senzill que es va publicar de l'àlbum després de la cançó Sevilla, que té un gran
també
èxit.
Molt bona,
És un tema que canta l'amor romàntic, però allunyant dels tòpics i amb un estribillo qualificat d'enganyós. El cantant la va definir com una cançó revolucionària o un paisatge d'una època. És considerada una de les cançons fonamentals en la carrera de l'artista, ja que va suposar un canvi de ritme fonamental respecte a la trajectòria anterior. Inclosa entre els temes més icònics del cantant i fins i tot la més emblemàtica, va aconseguir el número 1 i entre altres senzills més venuts a Espanya i es va alçar també en el primer lloc de les llistes de los 40 principales un 23 de febrer de l'any 85.
23 de febrer. Sí. Ja que veure què diferència, doneu compte, el bé que cantava, la veu que tenia, de més, molt ben educada i que aquest home s'ha quedat sense veu.
Sense veu. Misteris de la vida, país mentira, A més, ara és rei de los memes, no? Sobretot en això de la pandèmia.
Sí, però a Jamilo això també li va passar, és dir,
també, sí.
Era un mito i de col, pues, sí. Conforme van fent-se major, el millor és perquè la fama no la porten massa bé, o vete tu a saber.
També és veritat.
La passem, pròxima cançoneta?
Passem al 85, ni tu ni nadie, de Alaska y Dinarama.
Ay, vaya. Cosa que no li ha passat a Alaska. A més, s'ha unit a Mario Vaquerizo i esta gent, com que ja els tenim dins d'aquest prototipo que ens fem de parella,
sí,
de tot el que se quieren i més, no?
Sí.
Pues els trobem que han continuat en la seva... O el seu paper l'han allargat en el temps i no ens sembla raro, com són.
Pues sí. Pues tinc que confessar-te que este va ser el primer LP, A mi me va pillar en 15 anys i va ser el primer LP dels meus diners, que me vaig comprar,
Un LP, quan se vol dir alguna cosa, compra un LP i te diuen el què?
Si no és pirata no volem res.
Te dius, vas a comprar un LP, el què?
Un long player, no? Un largo, no? Un largo duració, no? Pues el tema va suposar una senyal d'identitat per a tota una generació, a més de convertir-se en un clàssic indiscutible del pop espanyol. Elevada a categoria d'himne, Ni tu ni nadie és una d'aquelles cançons de les quals te dones compte que seguiràs tocant-la tota la vida.
Sí.
La portada d'este disco, Deseo Carnal, va tenir un gran impacte mediàtic. Fins i tot va circular un rumor en el que deien que es va fer un càsting per a triar a l'home musculós que s'abraçava a l'Alaska. Bueno, la portada és un tio catxas, ahí ensenyant miscul, i l'Alaska
bueno, però també era una manera de reconèixer que la societat estava canviant i perquè sempre tenia que ser una tia pechugona.
Correcte.
Pues no, perdó, lo de tia sí, pechugona no, sí, però perquè sí. Tenia que ser... Perquè, d'una conta, diem, un home musculós, i quan parlem d'una dona, diem, una tia pechugona. Pues no, sí. Perdona, un tio pechugón.
Sí. Pues el impacte la impactant fotografia en blanc i negre era de Javier Ballonrat. El blanc i negre és millor per als músculs, declarava Nacho Canut a Miguel Ángel Arenas en Rock Deluxe al novembre de l'any 1984. La imatge es va convertir en un icon gai en el seu temps. Deseo Carnal va ser un dels àlbums més venuts a Espanya, batent rècords de ventes durant l'any 84. Finalitzant el 85, es calcula que havien venut més de 500.000 còpies a Espanya i més d'un milió i mig a tot el món. El mercat llatinoamèricà va arrasar.
Ja, però per exemple, ara diuen una icona per als gais. És a dir, és un home i té que ser per als gais. És que vos ho voleu menjar sempre tot vosaltres, Lluís, això no és així.
No, però...
Clar.
A veure... por alusiones, ¿no? Sí. La Alaska se considera una cantant d'este món, ¿no?
Ah, sí, bueno, que és més seguida.
Sí,
bé, però...
Per les lletres que... És com lo de Zorra. Té
perquè
una,
és transgressora, no?
Té
perquè...
cançons aixina que sí, la gent, sí, sobretot sí. Este col·lectiu, se sent molt identificat, no?
I sí, per és de veres, és de veres.
Pues ja passem a l'any 86 en Te Quiero, de Hombres G.
A ver... Uau! El vocalista de David Summers, bé, pues, a veure, era un xic viejito, guai i tal, i ara és de susto. Quin canvi.
És que n'hi ha aquells anys... No, és una com a mi me favoreixen.
Clar, hi ha gent que no la favoreixen. Bueno, pues,
no
jo crec que això de David, Jo crec que això de David.
Sí. Pues el tema va ser el tercer senzill que va publicar a la banda l'any 1983, a discos Logio Pop. Encara que en aquell moment no era tan popular. Tres anys més tard recuperen la cançó i la incluïssen en el segon àlbum d'estudi La cagaste, burlangaste.
Sí, sí.
La cançó torna a publicar-se com a senzill i es va convertir en una altra cançó reeixida del seu disc. La cançó va aconseguir el número 1 a la llista dels 40 principals la setmana del 10 d'octubre de l'any 1986. Des del seu llançament, Te Quiero es va convertir en un referent del gènere pop en espanyol. Te Quiero es va convertir en una de les seues èxits més grans i es va catapultar a la banda a tota a la fama.
Sí.
La cançó va néixer d'una improvisació durant un descans en què David Summers va començar a cantar les paraules Te Quiero una vegada i una altra i la resta de la banda es van sumar a la melodia. Està espontàniament reflectiu en la frescor i la energia que transmet esta cançó. La veu de David Summers és un dels elements més distintius de la cançó Te Quiero.
El nombre el van traure d'una pel·lícula, de Gemen, de la pel·lícula Gemen.
Sí.
Los hombres G.
En el año 1986 pues, va a haber una otra canción que es Hijo de la Luna de Mecano.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel?
Ahir es comencen a tindre ja més contingut la lletra de les cançons, eh?
Pues la cançó Fill de la Lluna és un dels grans clàssics del pop espanyol. Però, Susana, sabies que el seu origen es remunta a una llegenda popular? Pues esta cançó està escrita per el cantautor espanyol José María Cano i va ser llançada l'any 86 com a part de l'àlbum Más que del que te imagines, del seu grup Mecano. Segons la llegenda, tractava de la història d'una jove gitana que va fer un pacte amb la lluna per a tenir un fill de pell blanca com ella, però en ulls negres com la sabatge. Tot i això, quan el nen va néixer albí, la comunitat gitana el va considerar un fill maleït i la mare el va abandonar. La cançó narra la tristesa d'este nen que esperava pacientment cada nit que la seva mare tornara per allí. L'èxit de El Hijo de la Luna va traspassar fronteres i es va convertir en un hit de diversos països. Ha estat versionat per nombrosos artistes al llarg dels anys, cosa que demostra la seva poderosa connexió emocional al públic. La seva melodia i emocionants lletres han ressonat al cor de milers de persones arreu del món, assegurant el seu lloc com un dels majors èxits de la música en espanyol. Però qui va inspirar realment esta cançó? Pues, Susana, es rumoreja que José María Cano va trobar la inspiració en un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, anomenat Rima 53. En aquest poema, Bécquer parla d'una dona gitana que ven la seva ànima a la lluna per obtindre un amor impossible. Cano va prendre aquesta idea i la va transformar en esta meravellosa cançó que ha transcendit fronteres i generacions. I ja passem a l'any 88 en una altra reina que ja... És que esta dècada entre Mecano i la Rocío Dúrcal...
Sí, van ser els que van triomfar,
sí.
Eh?
Pues ja te olvidé de Rocío Dúrcal, va ser la cançó del 88.
Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí.
Bé, a mi esta me devia pillar un poc desconnectat,
Sí, perquè jo tampoc la taso, però se veu que en México, bueno, esta dona és que en México, que tinc que dir-te, en el món de la música ranchera, Rocío Dúrcal és considerada un icono. La veu i les lletres de la qual han deixat una empremta indelable en este gènere. Una de les seus temes més destacats és Yo te he oblidat. O Yo te olvidé, que es esta cançó. Una cançó que parla sobre el fi d'un amor i el procés que comporta superar-lo. Esta cançó va ser una fita de la música mexicana. La Dúrcal Com a intèrpret es va especialitzar en diversos gèneres musicals, però seria gràcies a la música ranxera que la seva carrera obtindria el major reconeixement i exposició fins a arribar a ser coneguda com la reina de les ranxeres. I ja parlem a l'any 89, en la cançó que tanca la dècada, i a mi me recorda pues, quan estava fent la mili, que és La fuerza del destino, de Mecano. Que
total.
Està bé per acabar la dècada, no està mal.
Total, total.
Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar.
Val, doncs canviem de plan, anem a la emissió del ple en directe. Tenim les primeres imatges. No sé si ja tenim l'àudio.
La delegada de Recursos Humans d'aprovació de l'instrument de la DPT, plantilla pressupostària, programes temporals, exercici...
És un ple extraordinari. En principi se parlarà de la plantilla pressupostària. Només n'hi ha 3 punts. El segon punt serà el pressupost del 2025 i el tercer punt serà ICE Pla, que ja exactament és el pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Vila-real. Anem a escoltar, estan parlant de la plantilla, l'aprovació de la plantilla pressupostària.
Ratificació, no, perquè s'havia dictaminat, havia passat per comissions, no? Molt bé. Pues aleshores, tal com s'ha pactat en els grups, la regidora d'Hisenda, doña Sabina Escrig, té la paraula per explicar el punt 1 i el punt 2. 1, el dictamen de la proposta de la regidora delegada de Recursos Humans de la DPT, de la plantilla pressupostària, i el segon, el pressupost. Se farà l'explicació conjunta. Té vostè la paraula.
Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, el que m'agradaria fer és donar les gràcies a tots els departaments que han fet possible que avui portem el pressupost, el Departament de Recursos Humans, el Departament d'Intervenció i, sobretot, l'oficina pressupostària. I vull agrair especialment el treball que han fet Imma Branxadell i Aura Usó, conjuntament a l'empresa que ens ha recolzat BM Serveis, perquè han fet un treball molt gran davant les dificultats que hem tingut per elaborar-lo i fer-lo realitat. També vull donar les gràcies als meus companys i companyes, regidors i regidores de l'equip de govern, perquè han sigut comprensius i han entès que tot allò que ens van demanar en les reunions i també en propostes per escrit no ha sigut possible per la situació tan econòmica i urbanística que patís el nostre ajuntament. Avui presentem un pressupost municipal de 66.088.565 euros amb un increment del 13,32% respecte al pressupost del 2024. Un document viu que ens permet continuar treballant amb les nostres polítiques progressistes per a que Vila-real continuï avançant. Presentem un projecte mirant al futur, sent plenament conscients del present, buscant una millor qualitat de vida per a totes les persones, per al conjunt de la ciutadania. Un pressupost realista, equilibrat i amb visió de futur, sobretot per a continuar sent una de les ciutats majors de 50.000 habitants amb menys paro, amb menys atur de totes les poblacions majors de 50.000 habitants en els últims 5 anys. Al principi parlava de les dificultats que hem tingut per elaborar el pressupost. La primera, el monopoli urbanístic i la mà solta del Partit Popular, el Partit Perillós de Vila-real. En aquest pressupost portem 1.349.469 euros al capítol d'inversions per a pagar l'urbanisme del PP. Hem tingut que canviar tres voltes per aquest motiu el pressupost, perquè quan teníem tancat el pressupost pues teníem aquesta gota malaia de l'urbanisme que patís la nostra població i el nostre ajuntament. Un exemple, en aquests 14 anys de govern progressista hem tingut que pagar sols en urbanisme, a part està els 20 milions de que per a lluir n'hi ha que patir, sols en urbanisme 40 milions d'euros. Aquell urbanisme a cost zero el està pagant el poble de Vila-real. La segona dificultat que vam tindre i que ara ja no la tenim ha sigut el fons de cooperació de la Diputació de Castelló, que va ser una realitat el 24 d'abril, que es van ingressar 415.862 euros. Per cert, tenim un vicepresident de la Diputació que seu en aquest plenari, tenim el cap de gabinet de la presidenta de la Diputació que seu en aquest plenari, i cal recordar i assenyalar que en aquests dos anys de govern del Partit Popular en la Diputació de Castelló, Vila-real ha perdut 113.418 euros en dos anys en el fons de cooperació, i si ho comparem en l'any 2021, que n'hi ha que recordar que era quan la Covid, hem perdut 240.000 euros. El Partit Popular no li senta gens bé a Vila-real. La tercera, el contracte programa de la Generalitat Valenciana, de més de 2 milions d'euros que encara no ha plegat a Vila-real. Per cert, nosaltres no hem acomiadat a cap treballador de serveis socials per el contracte programa. Alacant, governat per el Partit Popular, va acomiadar el 31 de desembre a 172 treballadors. Nosaltres l'hem mantingut i estem pagant-lo en els nostres recursos propis fins que ens aplegue el contracte programa a Vila-real. I no es podem oblidar del CADE, Centre d'Atenció Temprana, que nosaltres també el continuem mantenint i que dona servei a 116 xiquets i xiquetes tant de Vila-real com de la nostra comarca. Estem esperant i se contracte programa per a que se faci a càrrec la Generalitat Valenciana. I per cert, senyor Casabó, de veritat, i li ho dic en el cor, vostè m'ha decepcionat moltíssim, perquè jo pensava que vostè era d'una altra pasta, però no, és marca el PP primer. I li dic això perquè el vaig escoltar en la ràdio, que els diners de la Generalitat estan assegurats fa mesos. Si estigueren assegurats en l'informe d'intervenció, no diria el que diu, que és: en el estado de ingresos del proyecto de presupuesto se contemplan las siguientes previsiones de fondos finalistas no consolidados en el momento actual. Centre de Atención de Toxicomans, 136.000 euros. Consellería de Igualdad Política e Inclusives, el contracte programa, 2.068.000 euros. No son reales fins que nos diga realment el contracte programa signat. La quarta, la falta de pressupost del govern de l'Estat. També, nosaltres, Vila-real primer, i és de veres, el no tenia pressupostos al govern de l'Estat, això també dificulta que no tinguem més ingressos que hauríem de tindre per la PIE, però també n'hi ha que fer un poc de memòria. El Partit Popular, Vox i Junts, el senyor Puigdemont, van votar en contra del decret Òmnibus. I què ha passat al votar en contra d'aquell decret que se va presentar a principi d'any? La conseqüència ha sigut que els ajuntaments i les comunitats autònomes no disposen de 9.600 milions d'euros d'entregues a compte per a despesa pública. I la quinta, la falta d'inversions d'altres administracions. Invertir en Vila-real és invertir en economia, educació, cultura i benestar social. Tot ajuda per a que continuem avançant. Mirem, tenim el pressupost de la Generalitat Valenciana del ventorro salvar al soldado Mazón. Un pressupost de retalls que no resol els problemes dels valencians ni valencianes, dels vilarrencs i vilarrealenques, sinó que resol els problemes del senyor Mazón. El PP i Vox han votat en contra de totes les esmenes que s'han presentat referent a les necessitats de Vila-real, que se van aprovar per unanimitat en una declaració institucional hacia l'Ajuntament, en este plenari, i no ha votat a cap d'aquelles inversions. Però a mi la que més me dol és la construcció d'aquestes dues habitacions en la residència de persones amb discapacitat de Vila-real, que no arriba a 80.000 euros, i una promesa del president Mazón va fer a l'associació RUSC, i així està. El PP de Vila-real celebra el compromís de Mazón de dotar a la residència de discapacitats de dues noves habitacions de respiro. Pues no estan els pressupostos de la Generalitat. I amb totes aquestes dificultats hem elaborat el pressupost de 2025. I sí, Abans que ho diguin vostès, un pressupost amb l'informe d'intervenció desfavorable. Primer, perquè incomplim la regla de gasto per un import de 375.309 euros. I l'incompliment és per la necessitat d'imputar en el pressupost de 2025 la quantitat de 1.349.469 euros. I què són? Sorpresa, els empastres del PP. I per què més? Després, per no contemplar la no disponibilitat de crèdit, qüestió que es resoldrà en quan vinga tant el contracte programa, que esperem que vinga, esperem que s'aproven els pressupostos de la Generalitat, esperem tindre el contracte programa, i també, també per la participació del tribut del govern central. Nosaltres, primer Vila-real, la responsabilitat tant de la Generalitat com del govern d'Espanya, el no tindre pressupostos. I també perquè hem de, se va demanar un informe per la llum, per la despesa de la llum, se va demanar a final d'any i era una quantitat que se va ficar en el pressupost i ara s'ha demanat un altre perquè el preu de la llum és fluctuant i falten 380.000 euros que ho resoldrem en una modificació posterior. I sí, també hem d'elaborar un pla econòmic financer que també han d'elaborar Castelló, Oropesa o la Diputació de Castelló. Hem fet un pressupost per atendre les necessitats del conjunt de la societat i que es desglossa. Capítol 1 en personal de 24.526.000 euros, que suposa el 37,11% del conjunt del pressupost. I respecte a la plantilla pressupostària, hem amortitzat i hem creat places tal i com ens deixa l'acta de reposició 1/1. I també és veritat que n'hi ha i s'augment respecte al 2024 perquè aquest any està el complement específic de la policia, que són els 12 mesos, que n'hi ha que assenyalar que va ser a través d'una moció que va presentar Vox i que va ser recolzada per tot el plenari per unanimitat i que el que hem fet també és avançar la RPT en un 30%. El capítol 2, 28.215.000 euros, que suposa el 42,69% del pressupost i així estan contemplats tots els contractes que n'hi ha vigents, totes les pròrrogues fins al 31 de desembre d'aquells serveis que se vulguin prorrogar, més també està pues, totes les necessitats o algunes de les necessitats que s'han traslladat les diferents regidories. Després, el capítol 3 i el capítol 9, molt fàcil. El Partit Popular està a l'oposició, però resulta que té dos regidories importants. La regidoria dels interessos i la regidoria de l'amortització de la majoria dels préstecs que tenim. Per què? Perquè la majoria dels préstecs que tenim pues, són d'aquell urbanisme a cost zero i és també el per a lluir n'hi ha que patir aquells famosos 20 milions d'euros que acabarem de pagar l'any que ve, que haurem pagat 20 milions d'euros d'amortització i prop de 8 milions d'euros en interessos, les regidories del PP. Després està el capítol 4 i el capítol 6, convenis, subvencions i aportacions de prop de 4 milions d'euros i que després, en el següent punt, pues, la regidora d'Administració General, sí, explicarà en el proper punt. Però és una aliança en la societat que tenim des del 2011 i del que estem molt orgullosos. El capítol 6, inversions reals, pues, tenim inversió real, el 1.349.000 euros de les sentències del PP i les inversions per millorar el nostre poble, 3.239.000 euros i que algunes d'elles també venen de la campanya d'Ajuntament al barri. Pues, l'expropiació, demolició, urbanització del carrer Jèrica al barri del Progrés, la reordenació de la plaça de Torremocha, regeneració de la plaça Liaga allà al barri de l'Hospital, la pavimentació del carrer Villena Serra d'Irta, rehabilitació de l'antic escorxador per l'escola d'adults, la continuació de l'adequació del gran casino Teatre Tabova, en definitiva, inversions per a continuar avançant i continuant fent gran el nostre poble.
Gràcies. Bé, pues explicat els dos punts, alguna intervenció en el debat? Tots explicació de vot. Bé, pues anem ara a votar i anem punt per punt. Anem al primer punt, que és el del dictamen sobre l'aprovació de l'instrument de DPT, plantilla pressupostària, programes temporals, exercici 2025. Aquest ha estat dictaminat en la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Govern Social i Qualitat de Vida en data 8 de maig del 25. Bé, per a aquest punt, regidor, no ha escrit?
Sí.
Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
No.
PSOE?
Sí.
Queda aprovat. Val. Ara, explicacions de vot. Val, explicaran vos després en l'altre conjunt. Pues, la portavoz de Compromís, doña María Fajardo, com vulguin, si volen ara. Pues, algú més vol explicar ara o després conjuntament?
Nosaltres farem els dos conjunts.
Faran els conjunts després, sí. D'acord. Pues té la paraula el portaveu del Partit Popular, don...
No, jo primer.
Primer, perdó, doña María Fajardo, portaveu de Compromís.
Gràcies, senyor alcalde. En temps de pandèmia, i crec que convenia explicar el bo de manera separada, perquè en temps de pandèmia sí vam començar a tindre consciència d'allò que era essencial, que feia falta, que era imprescindible. Ara també acabem d'acabar un procés que és cabdal per al nostre poble i on es veu qui és essencial. I què passa quan hi ha unes festes en els que serveis ixos que són essencials i que fan que mentre tots estem de gaudi, de festa, doncs són imprescindibles per a que el nostre poble no s'ature i per a que aquells que mentre tots estem de festa o estem fent-nos fotos, doncs han d'anar a treballar al Sant Demà, s'encarreguen de que tot estiga perfecte i de que tot estiga de la millor manera possible per a que compaginem aquests moments festius amb els moments de tasca. Avui, en aquesta plantilla pressupostària, no només aprovem aquest complement específic de la policia, perquè és molt bonic vindre a dur mocions així i després votar en contra d'una plantilla pressupostària que contempla precisament això. Com ha comentat la regidora d'Hisenda, això ens serveix per a llevar-nos un 30% del que serà el dia de demà i esperem que siga més avui que demà i s'RPT, però n'hi ha altres serveis essencials que serien els que hauríem de continuar, no? per abocar. I crec que igual que la policia fa possible que els esdeveniments que ens porten arreu del món, com pot ser el Villarreal Club de Futbol, doncs facin serveis extraordinaris i especials per fer que la ciutat avance, no s'ature, i que això que més ens agrada fer als vilarrealencs i vilarrealenques, que és eixir als carrers, doncs se puga fer amb totes les garanties de seguretat, en aquest cas, o de convivència, doncs també cal reconèixer la tasca d'altres serveis essencials i que crec que haurien de ser els següents. I si ha de ser també amb una moció que així aprovem per unanimitat i després es vota en contra, doncs bueno, ja veurem, perquè crec que és la costum d'aquest ajuntament. Però crec que hem de reconèixer la tasca que dia rere dia fan serveis essencials del nostre ajuntament. I per això crec que la plantilla pressupostària ara es centrava precisament en arribar a complir els compromisos en els quals s'havíem compromès en aquesta sessió plenària tots els grups municipals que estem ací. Després també amb el tema del procés d'estabilització que hem encetat d'una manera molt valenta i arriscada, perquè considere que així s'havia intentat apostar per una altra via i que malauradament, i degut a les sentències que han vingut a nivell estatal, doncs no hem pogut optar per aquest procés que preteníem i que en meses de negociació i que els sindicats coneixen perfectament, malauradament no hem pogut portar a terme, que encara era més valent i arriscat. Aleshores estem fent el que podem, però crec que és precís reconèixer la tasca que se fa des de la casa en reconeixement i condicions dignes, perquè la feina que fa moltíssima gent així dia rere dia és incansable. Hi ha moltes feines essencials que no lluïxen, però que sí que sostenen. I sostenen la vida diària dels vilarrealencs i vilarrealenques. I el nostre poble no seria igual sense ells i elles. Així que crec que una vegada passi aquest procés d'estabilització, el que hem de comprometre'ns des d'aquest equip de govern és a cobrir totes aquestes places que ara apareixen en la plantilla pressupostària, és a dir, que estan pressupostades i que malauradament doncs, no tenen persones que estiguen desenvolupant aquesta tasca i que estiguen ocupades. No podem seguir permetent que marxi la gent d'ací, que treballi amb inseguretat i amb incertesa, i crec que això és una tasca d'aconseguir per part de les persones que estem governant i estic segura que això és la nostra voluntat. Per això m'hauria agradat escoltar el vot favorable també de la resta de corporació en un punt precisament que va a banda del pressupost i que ja dic recull la voluntat del que se suposa que s'havia parlat així. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè per explicar vot del Partit Popular. El seu portaveu, don Adrián Casabot, té la paraula.
Sí, moltes gràcies. Jo, si em permeten, dedicaré un poc més dels 40 segons que la regidora de Recursos Humans ha dedicat a parlar del personal municipal, alguns dels quals els doni la benvinguda perquè han volgut escoltar de primera mà el que s'aprova en este ple. Jo crec que avui certifiquem vostès en l'aprovació d'esta plantilla pressupostària el seu absolut fracàs en la gestió de personal d'aquest ajuntament, i no serà perquè no han tingut temps. 14 anys, crec que és temps més que suficient per a fer balanç de la seva gestió, millor dit, de la seva falta de gestió. Entre els compromisos signats pel Partit Socialista i Compromís en el seu acord de govern, i sé que venia a donar llum a la foscor, es trobaven els següents relatius a la política de personal. Aprovació de la RPT de l'Ajuntament de Vila-real durant l'any 2024. Sí, sí, han escoltat bé, 2024. Agilitzar els processos selectius per cobrir, com abans possible, les places vacants. En aquest moment, més de 100 places vacants en l'Ajuntament de Vila-real. Reorganització del cos de la policia local per a reforçar unitats com la policia rural, la policia de barri o l'educació vial, unitats que tenen vostès ara mateix desmantelades. O un altre, en serveis públics es recuperarà tot allò que s'ha externalitzat i privatitzat. Jo crec que haguem hagut de matisar això un poquet, haguera tingut que ser tot allò que els governs del Partit Socialista i Compromís han externalitzat i privatitzat durant aquests 14 anys. Això és el que havien dit vostès que anaven a fer i anem a veure quina és la realitat. La RPT ni està ni se l'espera. La relació de llocs de treball, que és aquest instrument que permet organitzar el personal dels departaments de l'Ajuntament per aconseguir una prestació eficaç i eficient dels serveis que prestem als nostres veïns, segueix sense estar. A pesar d'haver contractat de nou a una empresa per a la seva elaboració, 22.500 euros, seguim sense tindre aquesta relació de llocs de treball. En aquest moment, un 25% dels llocs de treball amb els quals hauria de comptar l'Ajuntament de Vila-real estan sense cobrir. Com havia dit abans, més de 100 places sense cobrir, que es diu pronte. I això què provoca? Pues que aquesta feina hagin d'assumir-la altres treballadors o directament que no se puga fer, el que repercutís evidentment d'una manera directa en el servei que prestem des de l'Ajuntament als ciutadans. Per això no resulta estrany que canviar una bombilla fundida en una farola coste mesos, que tramitar una sol·licitud de vado coste pràcticament un any o que el pagament a un proveïdor per un servei prestat en esta ciutat es demore en molts casos més d'un any. Eixes són conseqüències al carrer de la seva política de personal. També continuem a l'espera del reglament de productivitat o del de reglament de teletreball, del qual, per cert, esperem una resposta per part de la responsable de recursos humans. I jo crec que de fracàs absolut podem qualificar també la seva proposta de fixesa, eixa que té una situació d'incertesa i d'inseguretat a desenes de treballadors d'esta casa. Mentre altres ajuntaments van fer el seu treball en temps i forma abans d'acabar l'any 2024 i van optar, com marcava la llei, per la estabilització com havia per aconseguir la consolidació de places, així hem perdut mesos per aquesta equivocada decisió del Partit Socialista i Compromís i encara no sabem les conseqüències que això tindrà per a molts treballadors d'aquest ajuntament. I és important recordar que l'alcalde va anunciar que aquesta mesura de la fixesa era una aposta personal amb la qual, segons ell indicava, s'anava a aconseguir una major seguretat jurídica per als treballadors municipals, un fet que evidentment no ha sigut així, sinó més bé tot el contrari. La seva política de personal durant aquests 14 anys ha deixat la majoria dels departaments municipals totalment desmantellats i el personal d'esta casa asfixiat i normalitzant unes condicions laborals que per a res són les que hauria de tindre una administració pública. Fruit del seu caos en la gestió de personal, aquesta gestió amb la qual vostès durant molts anys han pintat de manera reiterada places en la plantilla sabent que no anaven a cobrir-se, per a tindre així després milions d'euros en remanents per a gastar en el que consideraven, eixa és la mateixa que està provocant una fuga contínua de treballadors que, desmotivats i farts de la seva manera de treballar, decideixen anar-se en altres administracions, en molts casos inclús cobrant menys diners que així. Eixos treballadors que diuen ja hi ha prou, després de veure com els esforços que es toca fer per aquest dèficit estructural de personal, recorrent de manera habitual a hores extres i serveis extraordinaris, no es veu recompensat en temps i forma. A dia d'avui vostès no han abonat aquests serveis especials ni el pagament de productivitats del tercer trimestre del 24 i, per suposat, res de 2025, el que suposa que els treballadors porten més de 9 mesos sense cobrar per aquests conceptes. Senyors del Partit Socialista i Compromís, esta casa no pot funcionar només en la bona predisposició i la bona voluntat dels seus treballadors. L'Ajuntament no pot continuar exigint al seu personal quan és aquest ajuntament el que no complís en les seues obligacions. Este crec que és el resum de la seva caòtica gestió en matèria de personal, una gestió que ara ja afecta de manera directa als ciutadans que, tot i pagar cada vegada més, veuen com els serveis que reben per part del seu ajuntament són cada vegada pitjors.
Bé, arribem a les 2 del migdia. Nosaltres hem de deixar pas al nostre company, al d'Esports. Demà analitzarem el ple en més profunditat, però donat el que ha passat en la primera votació, ja sabem el que serà, serà el no escrit. El PSPB i Compromís votaran que sí i el Partit Popular i Vox votaran en contra. En fi, fins demà a les 12.